Vols llegir? Sempre hi ha temps per llegir.
L'objectiu de totes les setmanes és descobrir aquell lector que portes amagat dins el teu cos i que estem a punt de descobrir oferint-te tot un ventall de possibilitats. Segur que traurem aquest lector o lectora de dins el teu cos, el farem descobrir i segur que t'interessaràs per qualsevol de les lectures particulars que tenim previst oferir-te en aquesta nova edició del Vols llegir i que serà la penúltima d'aquesta temporada número 12. Ara us ho explicarem amb tranquil·litat. Aquesta edició, però la número 20 de la temporada 12 serà un especial Sant Jordi, l'edició número 1 que s'emetrà aquesta setmana del 3 al 9 d'abril d'aquest 2017. Després farem un petit període de vacances, les vacances de Setmana Santa, i ens incorporarem especialment el dia 23 d'abril, exactament, amb la Diada de Sant Jordi, amb la que serà la darrera edició d'aquest espai radiofònic del Vols llegir en el seu format actual, perquè passarem de ser programa de ràdio a ser secció de ràdio. Però això us ho explicaré d'aquí uns instants. Abans, però, vull recordar-vos allà on podeu sintonitzar les dues emissores, els dos punts al dial de la FM, on és sintonitzable aquest espai d'actualitat literària.
Sempre hi ha temps per llegir i escoltar el Vols llegir. Fes-ho a Ràdio Nova de Vilanova del Camí els dilluns de 8 a 9 del vespre i en la redifusió els diumenges d'una a dues del migdia. També a Ràdio Igualada els dijous de 9 a 10 de la nit i en la redifusió els diumenges de 9 a 10 del matí.
Així doncs, aquest especial Sant Jordi, avui farem un repàs d'aquelles novetats editorials que us hem anat presentant al llarg d'aquestes mesos i setmanes i que serveixen com a precedent, com a avantsala d'aquest Sant Jordi 2017. I posteriorment, l'edició del que s'emetrà especialment en dos horaris, en la jornada del Sant Jordi, del diumenge dia 23 d'abril, farem un repàs de les darreres humetats, aquell lloc últim que acaba de sortir a les presatgeries de les llibreries arreu del país. I que s'emetrà, atenció, el 23 d'abril, en una edició especial del Vols llegir, a través de la sintonia de Ràdio Igualada, de 9 a 10 del matí. I posteriorment també el podreu sintonitzar a Ràdio Nova de Vilanova del Camí el 23 d'abril entre la 1 i les 2 del migdia. Després farem un petit descans i ens incorporarem a partir d'aquesta data, a finals d'abril, amb la que serà el nou format del Vols llegir a través de la ràdio. Deixem el nostre espai radiofònic que durant 12 temporades, 12 anys ha estat present durant principalment a la sintonia de Ràdio Nova i durant dues temporades, les darreres, també compartint-lo amb Ràdio Igualada. A partir de finals d'abril ens incorporarem com a secció dins dels espais d'actualitat, magazín d'actualitat, d'actualitat informativa i també de temes socials, de temes del dia a dia que s'emeten amb les dues respectives emissores que ens han acollit al llarg d'aquest temps. Ens podreu sintonitzar com a secció dins de l'espai La Carmanyola, que presenta Esmeralda Moreres amb tota la resta dels companys de Ràdio Nova, que s'emet, recordem, La Carmanyola de dilluns i divendres entre les 12 i la 1 del migdia. També ho podreu fer, en concret a la Carmanyola estarem presents els dimecres. I a Ràdio Igualada serem presents dins de l'espai d'actualitat informativa, que és l'Igualada Capital, que s'emet tots els matins, a primera hora del matí fins a les 10 del matí, i que nosaltres, com a secció, estarem presents els dijous. Serem puntuals per tal de continuar amb la tasca que hem fet fins ara al llarg d'aquests 12 anys, que és repassar les novetats editorials, repassar els més venuts. També contactarem amb Isabel Casas, que durant 6 temporades, setmana rere setmana, està present aquí amb nosaltres des del seu punt de vendes a Llegim Llibreria i que ho continuarà fent com a col·laboradora dins aquesta secció del Vols llegir, tant a la Carmanyola Ràdio Nova com a l'Igualada Capital de Ràdio Igualada. Aquest és el canvi que us proposem. Ara, això sí, el digital, el Vols llegir .cat continuarà existint, evidentment, no deixa de funcionar, sinó que és el motor que genera tota aquesta actualitat literària que nosaltres després, posteriorment, us exposem a través del format radiofònic. Com us dèiem en els continguts d'aquesta edició que estem a punt d'encetar, doncs el que volem fer en aquest cas avui, especialment en aquesta primera edició de l'especial Sant Jordi, serà repassar en la setmana d'aquesta del 3 al 9 d'abril les novetats editorials que d'autors que us hem anat presentant, referenciant a través del nostre espai radiofònic i també a través del nostre digital des del volslegir.cat. En aquest cas, avui farem referència als autors Ildefonso Falcones, també les biografies de Bruce Springsteen, Phil Collins, Andrés Iniesta i Johan Cruyff, l'autora igualadina Laura Vivancos, Ramon Gené, en Carlos Ruiz Zafón, Carlos Vico, també tindrem a Ana Maria Villalonga, Margarida Arizeta i també a Sebastià Besana de Nassar dins l'apartat de novel·la negra. Tindrem a Sílvia Soler, Rafael Nadal, a Gemma Ruiz, Pilar Rahola, Carla Zaplana, exactament, a Javier Cercas i Pau Donés. Però abans el que farem és contactar amb un escriptor, amb un autor anoiant que acaba de presentar una novetat editorial i que és un dels llibres que presentem com a novetat a través del bolsdigi.cat i també a través d'aquest espai radiofònic. Serà l'entrevista que d'aquí uns instants mantindrem amb Eduard Creus, que presenta el llibre Llàgrimes de tardor. Benvinguts, doncs, a aquesta edició, la número 20 de la temporada 12.
Vols llegir? Amb Josep Maria Soler.
Si tu vols llegir, vols llegir el món literari a les teves mans. Novetats, recomanacions i els més venuts. Vols llegir? Ens llegiràs? O millor, ens escoltaràs?
Vols llegir? L'actualitat.
Aquest 2017 no està resultant molt prolífic a l'hora de publicar novetats editorials d'autors de la comarca de l'Anoia, a diferència del 2016, que sí que vàrem tenir moltes novetats que van destacar i que van ser presents a la Diada del Sant Jordi. Però no és que estiguem al mig del desert, ben al contrari, sí que es van publicant coses i a la qual nosaltres sempre estem molt amatents des del Bolsdigi, tant al seu format digital, des del bolsdigi.cat, com també a través del nostre format radiofònic. Sí que us volem presentar una novetat que és destacable en aquests primers mesos d'aquest 2017. Es tracta de Llàgrimes de tardor. El seu autor és l'escriptor igualadí Eduard Creus. Llibre publicat per l'editorial El Toll, es tracta d'un recopilatori de 16 relats i microcontes agrupats en 3 categories. Després del seu darrer treball, publicat l'any 2013, titulat Aigualits, sí, 75 anys del Club Natació Igualada, el nostre convidat torna a la narrativa de ficció, el gènere que més ha cultivat en el decurs de la seva trajectòria literària. Eduard Creus, nascut a Igualada l'any 1960, és diplomat en comerç exterior i màrqueting, va cursar estudis de narrativa i novel·la de ficció a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Això ja dona un bon grau de categoria. A mitjans dels 80 comença a publicar els seus primers relats i el 2003 la novel·la L'últim samurai. El 2011 publica el llibre que fèiem referència a fons instants, l'Aigualits, sí, 75 anys del Club Natació Igualada, i el 2013 guanya el primer premi del Festival de Llegenda des de Catalunya. Ha estat també finalista en altres certàmens literaris. És col·laborador de la secció d'opinió de diversos mitjans de la premsa d'Igualadina i durant la temporada 2014-2015 va presentar i dirigir el programa literari Belles Lletres a Ràdio Igualada, que va precedir la incorporació posterior del nostre espai literari des de Ràdio Nova i que posteriorment es va incorporar també a Ràdio Igualada al Bolsdigi. Dir tot això, cal ja escoltar la veu i cal saludar el nostre convidat, en Eduard Creus. Benvingut al Bolsdigi, Eduard.
Hola, molt bona tarda, Maria. Moltes gràcies.
Molt bé, aquest volum literari era un projecte que tenies pendent des de feia molt de temps i que finalment ha vist la llum. Com ha estat la trajectòria d'escriure i publicar aquest llibre?
Però bé, com tu m'ho has dit, publicar un recull de relats, perquè vull dir, jo tenia bastant material així emmagatzemat, era un projecte doncs, que jo volia tirar endavant. El que passa que cada vegada doncs, que ja ho tenia com a mig embastat, em sorgia una altra cosa, ho deixava de cantó i doncs, fins al cap d'un temps no el tornava a recuperar. Va ser arran de la col·laboració amb una revista literària que es diu La Lluna a Montcova, que està editada per l'editorial El Toll, doncs que ells em van fer la proposta de publicar amb ells un recull de tots els contes i relats que tingués. Llavors va ser, a partir d'aquell moment, vull dir, doncs, que la cosa ja va agafar, diguéssim, molta rellevància, va agafar cos, i definitivament em vaig dedicar amb cos i ànima en aquest projecte, doncs, fins a acabar-lo, que es va acabar aproximadament el mes de setembre de l'any passat.
Molt bé. Som davant d'un conjunt de 16 relats que estan repartits en tres espais. El primer és Pessics de vida, el segon Llegendes i, finalment, La Guerra Civil. Per què aquesta distribució? Quins tipus d'arguments apleguen en general aquests 16 relats repartits en aquests tres títols que destaquen en l'obra, eh? Aquesta distribució.
Sí. Exacte, sí, a veure, si agafem la primera part, o sigui, Pessics de vida, per què n'he dit Pessics de vida? Perquè jo considero que cadascuna d'aquestes històries, que són de temàtiques totalment diferents, són un pessic de la vida del seu protagonista, i en aquell moment aquest pessic té com una mena de doble efecte, no? Vull dir que aquella situació, doncs, que ell està vivint, ja sigui, doncs, per una part satisfactòria o menys satisfactòria, provoca una reacció amb ell, provoca un canvi, doncs, que té molt a veure amb el final tal com acaba cada història, no? Vull dir, d'aquí, doncs, que se'n va ocórrer de titular-lo Pessics de vida.
Molt bé. Després tenim la segona part, que és Llegendes.
Sí. A veure, aquí les llegendes, doncs, haver sigut també fet una miqueta com de matxembrat. Hi ha en primer lloc la llegenda aquesta, la llegenda en Benet de la Fou, que és el relat amb el qual vaig guanyar l'any 2013 el primer premi del Festival de Llegendes de Catalunya. També n'hi ha algun altre amb el qual vaig quedar finalista, doncs, també d'altres concursos, tots dins d'un ambient així una mica tipus llegenda, històries de por. I també he recuperat, vaig recuperar i reescriure els primers relats, alguns dels primers relats que jo vaig publicar a mitjans del 80, que curiosament van ser relats que es van publicar en unes revistes que a l'època en deien fanzines.
Sí.
Aquests fanzines estaven dedicats per uns programes de ràdio que van ser dels pioners de Ràdio Nova, d'aquí de la Nova del Camí, justament quan l'emissora estava a dalt de tot, a sobre de l'Ajuntament.
Molt bé.
Jo en aquella època, vull dir, també estava col·laborant a Ràdio Nova, i diguéssim, els companys que van editar aquests fanzines, sabent, doncs, que jo, doncs, també em movia una mica dins del món literari, em van proposar de publicar amb ells, i doncs aquí vaig veure l'opció, doncs, de recuperar aquelles històries, rellegir-les amb l'experiència adquirida a través dels anys, veure que se'n podia treure molt més suc del que hi havia en aquell moment, i les vaig reescriure, i d'aquí, doncs, que a dia d'avui formin part d'aquesta sessió de llegendes del llibre.
Molt bé, tenim la darrera part, que és dedicada a la Guerra Civil, amb tres relats,
sí,
amb tres històries.
Sí, sí. Bueno, el tema a nivell personal, el tema de la Guerra Civil, doncs a mi sempre, doncs, m'ha interessat moltíssim, no? He llegit, doncs, tot el que he anat peguent a les meves mans, i va ser arran de visitar escenaris d'on va ocórrer la batalla de l'Ebre, doncs, per exemple, el monument a la pau que hi ha a la Serra de Pàndols, visitar també, doncs, llocs com a Benifallet, Corbera d'Ebre, per altre cantó visitar cap a la part dels Bages, travessar els camins on després de la Guerra Civil van passar el maquis, tot això, tot plegat, doncs, es va anar emmagatzemant i, diguéssim, va donar fruit a l'aparició de la trilogia aquesta de la Guerra Civil, que cadascun d'aquests contes, diguéssim, està dedicat, o sigui, el protagonista del primer conte és la figura dels brigadistes internacionals, el segon, Aigua Roja, està dedicat a la batalla de l'Ebre, amb una mena de zoom sobre la lleva del biberó, i doncs el tercer, el que clou la trilogia, diguéssim, allà, Llàgrimes de Rodó, que també dona títol a tot el llibre, està dedicat, et dic, als maquis, que van seguir lluitant pel seu compte després de la guerra, i també doncs serveix per cloure tota aquesta trilogia bèl·lica dedicada a la Guerra Civil.
Eduard, creus, a quin tipus de lector pot anar, creus, o consideres, segons el teu criteri, a quin tipus de lector pot anar dirigit aquest llibre, aquest conjunt de relats?
Sí, a veure, jo diria que en una immensa majoria van dedicades al lector adult. adductor adult, potser, diguéssim, a dia d'avui, algun lector de, ja adolescents a partir de 16, 17 anys, vull dir, en alguns temps hi poden començar a trobar una mica de súbit tot això, però des d'un inici són relats doncs, que han estat pensats pels lectors adults.
Molt bé. I per què aquest títol? Per què Llàgrimes de tardor?
Bueno, a veure, Llàgrimes de tardor, vull dir, va ser... Aquí es van confluir una sèrie, doncs, de coses. O sigui, quan jo he dit abans doncs, que vaig visitar tot aquests escenaris doncs, de la Guerra Civil, que va ser gairebé dins un mateix dia, doncs jo em vaig aturar en un restaurant així a menjar i doncs a l'hora de triar el beure em van dir doncs que hi havia un vi doncs de denominació d'un Terra Alta doncs que duia per títol Llàgrimes de tardor. Vull dir, el vaig provar més que res perquè el títol d'així doncs ja em va traure, no?
Sí.
I és un títol que és com se'm va quedar doncs a dins. Per això a l'hora de descriure la trilogia aquesta sobre la Guerra Civil, tenia molt clar que el tercer relat, el que posaria el punt i final a l'esmentada trilogia, es diria Llàgrimes de tardor, i quan l'editorial de Maribel diu, ara has de triar un títol general pel llibre. Vaig estar mirant primer de triar un títol que no tingués res a veure amb cap del relat, després vaig pensar, doncs, a veure, potser un dels títols dels relats, com han fet d'altres, donés títol a tot el llibre, i finalment em vaig quedar doncs, amb Llàgrimes de tardor, perquè personalment m'agradava moltíssim.
Algú pot arribar a pensar que amb el títol genèric de Llàgrimes de tardor són davant un conjunt d'històries tristes?
No, a veure, hi ha una mica de dos. Vull dir, sí que hi ha una història, algunes històries, vaja, que potser són un pèl més tristes d'altres. He procurat, amb la major part dels casos, he procurat, diguéssim, cap al final, doncs, de salvar més que salvar, de redimir el protagonista perquè la història no acabi amb el mateix plantejament que ha pogut tenir, doncs, que pot ser un plantejament una miqueta més aviat trist, no? Però vull dir, no, ni molt menys es pot considerar com un conjunt de relats que siguin tristos.
Molt bé. Com vas viure la teva experiència radiofònica de fer un any seguit un espai de llibres, un espai literari, en aquest cas a Ràdio Nova?
Sincerament, em vaig gaudir molt, molt, moltíssim. Molt, molt, moltíssim. Tot i que sí que és cert que el sortir cada setmana, doncs clar, a mi això em demanava moltíssim esforç.
És una exigència, sí, sí.
Ja ho coneixes prou bé, oi?
Sí, sí.
És una cosa que haig d'alternar i combinar amb la meva vida professional, que de vegades em fa sortir a l'estranger i doncs et quedo una mica minvat de temps, però vull dir, així l'experiència va ser molt positiva. Jo, des d'èpoques dels principis de Ràdio Nova, doncs que ja havia fet alguna coseta, però res a veure, però també era com un projecte una mica pendent, no? Doncs de fer un programa dedicat al món de la literatura i dels llibres, i t'haig de dir doncs, que em vaig gaudir moltíssim, i quan va arribar, diguéssim, el darrer programa, tal com es tanquen les temporades doncs, allà a vora Sant Joan, doncs que vaig posar el punt i final,
sí.
A dins meu haig de reconèixer que mentre m'estava doncs, acomiadant de l'audiència i tot, me sabia greu. Però vull dir, clar, el temps és el que és i per tot no hi és.
No s'hi pot estar. Sí, sí.
I tirar endavant a la ràdio o escriure. Llavors, vaig intentar per escriure, però molt content d'haver de terme aquesta experiència.
Molt bé. I ara, projectes. No radiofònics, si s'escau perfecte, però penso més aviat en el temps que li puguis dedicar a banda de la teva professió, que puguis reservar aquell espai per poder dedicar a escriure. Quins projecte literari tens endavant, si tens alguna cosa prevista?
Mira, primer que tot, o sigui, la revista en aquella que et dic que vaig publicar algun relat,
sí,
que encara està inclòs dins Llàgrimes de tardor, que es deia La lluna amb un cobre, ara ha canviat de nom, es diu Doll de tinta, i en aquí he iniciat una nova etapa que faig cada 2 mesos una col·laboració tinc una mena de secció que es diu Angulum Cultura, i escric articles doncs, sobre cultura en general, sobre literatura, història, això per una part, i per l'altra, doncs res, fa molt poquet, diguéssim, doncs, que he recuperat el projecte que vaig deixar de cantó per dedicar-me a fer Llàgrimes de Tardor, que era una novel·la.
Molt
bé. I ara, doncs, bé, ara estic ja immers de nou amb aquesta nova novel·la.
Perfecte, doncs quan la tinguis publicada estarem, com sempre diem al programa, amatents doncs, a tot el que els nostres autors convidats, els quals entrevistem, doncs sempre diem que doncs, ens agradaria contactar de nou amb ells, amb els convidats que hi ha entrevistats, i naturalment doncs, anar fent el seguiment de les noves obres que vagin publicant. Doncs en el teu cas farem exactament el mateix, quan tinguem notícies o tinguis previst aquest projecte que es faci realitat, doncs en farem també doncs, la seva oportuna difusió i naturalment doncs, en farem una conversa per poder tenir una aproximació més acurada doncs aquesta novetat editorial a la qual ja estàs treballant. I ara per ara, per això tenim per endavant aquestes Llàgrimes de Tardor, que conjunt d'aquests 16 relats i microcontes agrupats en tres categories, de les quals doncs, ens has fet doncs, una àmplia referència, i esperem que els nostres lectors, oients, doncs, sigui una de les seves o escolleixin per les seves lectures particulars en aquestes dates que s'apropen del Sant Jordi i naturalment per la resta d'any. Eduard Creus, ha estat un plaer tenir-te al programa, que hagis acceptat la invitació al programa, i endavant amb aquest projecte que, com deia, estem atents a quan el publiquis. D'acord?
Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies també a vosaltres tot per donar-me l'oportunitat, diguéssim, de compartir aquest projecte amb tots els oients, i per part meva, doncs, felicitar-vos per aquest programa, i endavant, perquè vull dir, programes com aquest enriqueixen molt, tant doncs, que la gent s'aficioni a llegir, i crec doncs, que a les emissions radiofòniques són espais que fan falta.
Perfecte, doncs moltes gràcies. Eduard Creus, fins una propera ocasió.
A reveure, gràcies a vosaltres.
Tots els continguts d'aquest programa els trobaràs al nostre portal web volsllegir.cat. Vols llegir? També és música. Call it magic. Call it true. Call it magic. When I'm with you. And I just got broken. Broken into two. Still I call it magic when I'm next to you. And I don't. No, I don't. It's true.
Hem deixat l'entrevista, la conversa amb l'autor igualadí, l'escriptor Eduard Creus, que ens ha presentat aquest conjunt de relats amb aquest llibre titulat Llàgrimes de Tardor, que publica a través de l'editorial El Toll. Després hem incorporat el so de la formació de la banda Coldplay amb aquesta peça màgica com el seu títol, Magic. Combinem literatura i música, música i literatura, perquè, com sempre diem, podem estar dedicant les nostres lectures particulars posant-hi banda sonora, música de fons, que sempre és acompanyant, agradable, companyia agradable, mentre dediquem una estona a llegir. D'aquí uns instants obrirem ja el que serà el repàs, el primer resum d'aquest especial Sant Jordi, primer lliurament que fem en aquesta setmana del 3 al 9 d'abril amb les seves respectives emissions a través de la sintonia de Ràdio Nova de Vilanova del Camí i també de Ràdio Igualada.
Sempre hi ha temps per llegir i escoltar el Vols Llegir. Fes-ho a Ràdio Nova de Vilanova del Camí els dilluns de 8 a 9 del vespre i en la redifusió els diumenges d'una a dues del migdia. També a Ràdio Igualada els dijous de 9 a 10 de la nit i en la redifusió els diumenges de 9 a 10 del matí.
En aquest especial, aquesta primera edició, primer lliurament de l'especial Sant Jordi 2017 i que serà, és el penúltim programa en format programa de ràdio del Vols Llegir, perquè recordem que a finals d'abril ens incorporem com a secció dins dels espais La Carmanyola de Ràdio Nova i també de la Igualada Capital de Ràdio Igualada, o sigui que deixem de ser programa de ràdio i que ens convertim en secció radiofònica en aquests espais magazins d'actualitat informativa i d'actualitat. Doncs en aquesta edició avui el que volem fer és un primer repàs d'aquestes novetats editorials que us hem presentat en aquestes primeres setmanes i mesos d'aquesta temporada 12 de l'espai d'actualitat literària del Vols Llegir i que obrirem ara mateix amb diversos blocs que tenen doncs autors tan diversos com Ildefonso Falcones, les biografies autobiografies de Bruce Springsteen, Phil Collins, Andrés Iniesta de Cruyff, autors noients com Laura Vivancos o Carlos Vico, també autors ja més genèrics i que han triomfat en aquesta temporada com són Ramon Gené, Carlos Ruiz Zafón, també Pilar Rahola, Carla Zaplana, Pau Donés, Xavier Cercas o dins del gènere de la novel·la negra, que nosaltres també li hem dedicat molt de temps tant en el nostre portal web des del volslegir.cat com també a través de l'espai radiofònic del Vols Llegir a través de Ràdio Nova i de Ràdio Igualada, com són en aquest cas les novetats de tres autors molt destacables dins del gènere de la novel·la negra en català, com són Anna Maria Villalonga, Margarida Arizeta i també Sebastià Benassar. Si us sembla bé, entrem ja en el primer bloc d'aquestes novetats que tenen aquest objectiu de ser doncs estar en primera línia de venda dels llibres escollits per ser comprats i llegits, evidentment, en aquesta nova edició que està a punt d'arribar del Sant Jordi 2017, que enguany s'escau en diumenge.
Vols llegir? Novetats literàries de la setmana.
No són de la setmana, sinó són de la temporada, la número 12, però bé, així ho titulem nosaltres. Novetats per ser llegides. En aquest primer bloc tenim a Ildefonso Falcones, que destaca amb aquesta proposta literària titulada Els hereus de la terra. 10 anys després del seu debut literari, l'advocat, escriptor i barceloní Ildefonso Falcones signa Els hereus de la terra, una segona part de l'obra que s'ha editat en format digital i simultàniament en català a través de Rosa dels Vents i en castellà a través de Grijalbo, amb una tirada inicial de 400.000 exemplars. La novel·la se situa de nou a la Barcelona del segle XIV, 3 anys després del final de l'Església del Mar i protagonitzada per un nen orfe que treballa a les drassanes i somia en convertir-se en constructor de vaixells. Hem de recordar que l'Església del Mar properament, ben aviat, la veurem en format sèrie de televisió que ha produït i estrenarà a Antena 3 Televisió. Hem anat i estem ben servits d'autobiografies en aquesta temporada, en aquest cas han destacat quatre autors ben diversos dins dels camps de la música, de l'esport principalment. En aquest cas, les autobiografies de Bruce Springsteen, Phil Collins, Andrés Iniesta i Johan Cruyff. Del primer, Born to Run és el títol d'una de les cançons més emblemàtiques de la trajectòria de Bruce Springsteen, que així es titula aquesta autobiografia del músic-compositor i que va sortir publicat a partir del setembre del passat 2016. En català ho publica l'editorial Malpasso i en castellà l'editorial Random House. El llibre és escrit de pròpia mà pel compositor nord-americà i que està publicat per aquesta editorial internacional, que és Simon & Schuster, i que en aquest cas doncs, ha arribat de manera simultània arreu del món. Són moltes les biografies publicades sobre Bruce Springsteen, però en aquest cas hi ha l'expectació entre els seus seguidors per veure com afronta doncs, els records de la seva vida, marcada en els seus començaments per la freda i relació amb el seu pare, la seva passió pel rock and roll des que va veure Elvis Presley per televisió i la seva obsessió des de llavors per comunicar-se amb la música i convertir-se en alguna cosa més que una estrella del rock. Una autobiografia molt destacable, molt recomanable i que encapçala aquesta carrera musical del boss de Bruce Springsteen, en aquest cas amb el títol Born to Run. Musicalment parlant, també destaca l'autobiografia de Phil Collins, només editada en castellà, titulada Aún no estoy muerto, una novetat que va sortir a la venda el passat mes d'octubre. El cantant i compositor ens ofereix, en aquest cas Phil Collins, una crònica sincera i ocorrent i sense pèls a la llengua de les cançons i els concerts, els èxits i les patinades, els matrimonis i els divorcis, la seva irrupció en les llistes d'èxits i també a les portades dels tabloides dels diaris. Phil Collins. I ja en l'apartat esportiu, futbolístic, ha destacat aquesta temporada doncs, la autobiografia d'Andrés Iniesta, que ens ofereix les seves memòries amb el títol de La jugada de la meva vida, escrites en col·laboració amb els periodistes Marcos López del Periódico de Catalunya i Ramon Bessa del País, en què explica com viu la vida i l'esport, una novetat editorial que va ser publicada per Malpasso tant en català com en castellà. I la autobiografia de Johan Cruyff, considerat una de les figures més influents de la història del futbol, el seu estil futbolístic i la seva filosofia han influït, sens dubte, en entrenadors i jugadors de la talla de Pep Guardiola, Arsène Wenger, Eric Cantona o Xavier Hernández. Els èxits més recents del futbol i socialment d'un equip com el Barça, tant en l'àmbit del club com en l'internacional, han estat considerats per molts experts com el resultat evident, molt evident, de l'impacte de Johan Cruyff en el futbol contemporani. 14. L'autobiografia publicada per Columna Editorial explica doncs la història personal i professional de Johan Cruyff i ens revela la filosofia que va definir el seu joc i que ha marcat generacions de futbolistes, entrenadors i seguidors. I volem tancar aquest primer bloc, aquest primer repàs de novetats editorials, parlant-vos d'una novetat editorial que té com a protagonista una autora que a nosaltres ens és molt propera, és companya de la ràdio, de Ràdio Nova, de Vilanova del Camí, perquè des de fa 11 temporades dirigeix i presenta el programa Arcanum, de Ciències Ocultes. Es tracta de la nostra companya Laura Vimancos, que presenta aquesta proposta literària, el seu segon llibre, titulat La noche de las 100 velas, i que és una proposta editorial que publica a través de l'editorial Círculo Rojo. La nit de Halloween, o per ser més aproximatius, la nit de Tots Sants, doncs genera des de fa una bona colla d'anys tot un ritual de caire terrorífic. Afegint, a més, tot allò que envolta la celebració d'aquests rituals esotèrics, de por i de misteri, la literatura doncs, no està gens mancada d'aquests arguments. I se'n fa seguir, doncs, cada any a la celebració de Halloween doncs, amb nous títols disponibles a través de les nostres llibreries particulars o a través de la venda d'internet. A la passada edició, passada jornada del Halloween d'aquest mes de novembre, va arribar a la publicació de la novetat editorial de l'autora noianca Laura Vivancos amb la seva segona novel·la titulada La noche de las 100 velas, que, com dèiem, ha publicat Círculo Rojo. Vivancos va debutar com a escriptora l'any 2012 amb la publicació de la novel·la Contes inquietants, un conjunt de relats que va publicar a través de l'editorial Ediciones Obliquas. Pel que fa a aquesta segona proposta literària, Vivancos ens explicava que en el llibre doncs, tracta molts temes de tipus sobrenatural, fantasmes, zombis, cases encantades, però també molts temes molt corrents i molt greus com el bullying, pobresa o malalties. La noche de las 100 velas, recomanable pel gènere de les ciències ocultes, del misteri, en aquest cas la proposta literària de la nostra companya Laura Vivancos, també escriptora, artista i que destaca amb aquesta proposta editorial que recordem un cop més, publica Círculo Rojo. Estigueu atents perquè encara tenim més propostes recomanables per aquest Sant Jordi 2017.
Tots els continguts d'aquest programa els trobaràs al nostre portal web volsllegir.cat.
I més històries.
Vols llegir? Els lectors que sí que estimen els llibres.
En aquest segon bloc de novetats editorials que tenen com a denominador en comú novetats que poden estar a primera línia de venda en aquest Sant Jordi 2017, trobem diversos autors també a títol genèric i que han destacat durant aquests darrers mesos i setmanes. En aquest cas es tracta de Ramon Gené, de Carlos Ruiz Zafón, amb el seu darrer treball literari, i també l'autor anoyenc Carlos Vico, a través del seu llibre Superviviente, que ens explica com tenir la por sota control i que ens ha explicat les seves aventures personals. Estigueu atents perquè ara us ho expliquem en detall. Us expliquem en detall i a més us ho recomanem, aquestes lectures que són realment interessants. L'amor et farà immortal. Aquest és el títol d'un llibre que té tres, conceptes definitius que defineixen molt bé l'obra, com són la música, la memòria i la vida. Ramon Gené és un apassionat de la música i ara també, també ho ha fet en aquesta temporada a través de la literatura. Baríton, pianista, escriptor, humanista i divulgador de musical, Ramon Gené ha publicat la seva segona aventura literària amb aquesta novel·la que publica Ara Llibres. Un llibre on l'autor expressa els seus sentiments a través de la vida, la mort i la passió per la música, i ho fa des de 10 històries inspiracionals que l'ajuden a poder superar la mort del seu estimat pare. Conegut principalment per la seva faceta com a divulgador musical en diversos espais televisius com Òpera en Texans, a més a través de TV3 o el Canal 33, o també el This is Opera a Televisió Espanyola, i col·laborador habitual en mitjans de comunicació radiofònics, Ramon Gené va estrenar-se com a escriptor amb l'obra Si Beethoven pogués escoltar-me, publicat també a través de l'editorial Ara Llibres, i que va arribar als 15.000 lectors i que va ser publicat l'any 2014. Interessant entrevista que van a mantenir en Ramon Gené i que, a més, el Vols Llegir va presentar-lo conjuntament amb Llegim Llibreria a la presentació que va tenir a l'escenari de la sala de socis de l'Ateneu Igualadí a les dates de presentació d'aquest llibre. Ramon Gené amb L'amor et farà immortal, que recordem, publica l'editorial Ara Llibres en aquest 2016-2017. Atenció també, recomanació literària important, El laberint dels esperits, a Carlos Ruiz Zafón, el llibre que tanca la saga del cementiri dels llibres oblidats. El seu autor, nascut a la Barcelona l'any 1964, ha publicat aquest passat 17 de novembre del 2016 la seva nova novel·la, El laberint dels esperits, un volum que tanca, doncs, com us dèiem, la saga del cementiri dels llibres oblidats, que es va iniciar l'any 2001 amb L'ombra del vent, va continuar l'any 2008 amb El joc de l'àngel i el 2011 amb El presoner del cel. La novel·la es publica simultàniament en català per Columna i en castellà per l'editorial Planeta. En paral·lel, i segons va confirmar l'editorial a través d'un comunicat, també es va rellançar, doncs, les tres primeres entregues de la saga amb un nou disseny de coberta. Ambientada a la Barcelona dels anys 50, el seu protagonista, en Daniel Sempere, ja no és aquell nen que va descobrir un llibre que li canviaria la vida als passadissos del cementiri dels llibres oblidats. El misteri de la mort de la seva mare, Isabela, li ha obert a un abisme a l'ànima, del qual la seva esposa Bea i el seu fidel amic Fermín intenten salvar-lo. I posem-hi tres punts suspensius. Feu-vos, doncs, amb un exemplar d'aquesta nova proposta literària, Carlos Ruiz Zafón, que ha destacat durant moltes setmanes a la primera posició dels llibres de ficció, tant en català com en castellà, dels llibres de ficció. I ara un autor anoyenc igualadí, Superviviente, és el títol d'aquest llibre d'en Carlos Vico, publicat per Now Books, l'editorial jove d'Ara Llibres. A les portes de la mort, en una glacera de Groenlàndia, en Carlos Vico, resident a Vilanova del Camí, va descobrir un mètode de supervivència extrema aplicable a les nostres vides, tot un personatge ben curiós. Vico ha estat empresari, ha creuat el desert, ha tingut dos fills, ha corregut el Rally Dakar, s'ha arruïnat, ha dormit, ha enterrat en fem i moltes més aventures. Ens explica aquesta experiència de vida en el seu llibre que porta com a títol Superviviente, el miedo bajo control, que publica Now Books i que ens va presentar en aquest mateix espai d'actualitat literària a través de la sintonia de Ràdio Nova i de Ràdio Igualada en una entrevista que podeu recuperar a través del format de podcast de Ràdio La Carta des del nostre digital, des del volsgi.cat. Tenim coneixement, ens ho va explicar, que també està treballant en un nou projecte literari que ben aviat doncs ens farà ressò el seu propi autor i alhora doncs nosaltres també en farem difusió a través de la ràdio i a través del volsgi.cat. Superviviente d'en Carlos Vico. Fem un respir en aquestes humitats editorials per aquest Sant Jordi 2017.
Tots els continguts d'aquest programa els trobaràs al nostre portal web volsllegir.cat. Vols llegir? També és música. I'm counting on a memory to get me out of here. I'm waiting for the fog around this spooky little town to clear. All this time I've spent being someone else's friend. Just one more time, for old time's sake, I'd like to go back home again. The world had seven wonders once upon a time. It's sure enough the favored nations aided their decline. And all around me I've seen times like it was back when. But like back then, I'd say amen if I could get back home again. If I could go back home. If I could go back home. If I never left, I'd never have known. We all dream of leaving, but wind up in the end. Mr. Reginald Dwight acaba de complir el seu 70è aniversari. Potser el nom no ho diu res, però si diem Elton John, eps, la cosa canvia. Elton John, amb un èxit de l'any 2013, Home Again. Us recordo que el Vols Llegir també té la seva playlist a través del format Spotify i que trobareu ubicat en el nostre portal web des del volsllegir.cat. Anomenat així, Vols Llegir també és música. 100 cançons, si encara anirem incrementant en les properes setmanes aquesta selecció musical que serveix perfectament com a banda sonora a les vostres lectures particulars. In the old part of Valencia, on the coast of Spain. Després d'haver fet aquest respir, incorporem altres novetats dirigides a ser protagonistes en aquesta jornada que s'escava enguany en diumenge del Sant Jordi 2017. Vols llegir? Els lectors que sí que estimen els llibres.
Des del Vols Llegir, a través de la ràdio i també a través del nostre digital, al volsllegir.cat, li hem dedicat molt de temps, molt espai, moltes seccions i moltes articles i també espai radiofònic a la novel·la negra, publicada en català, principalment. I ara volem incorporar tres novetats negres de recentment publicació que volem destacar en aquesta proposta, en aquesta primera edició, primer lliurament de l'especial Sant Jordi 2017 del Vols Llegir a través de Ràdio Nova i de Ràdio Igualada, amb tres autors, com són Anna Maria Villalonga, Margarida Aritzeta i Sebastià Benassarra. Tres veus importants a la novel·la negra catalana que publiquen aquest recent estrenat 2017 i que ja portem una mica de camí les seves respectives noves propostes de lectura. Tres autors molt presents en activitats de difusió del gènere negre, com són, entre d'altres, dos dels festivals de més renom a Catalunya i que també recentment s'han celebrat, com són el Tiana Negra i també el BC Negra. Anem per part. Recomanació literària d'Anna Maria Villalonga amb la seva segona novel·la, El somriure de Darwin, que publica Llibres del delicte en aquest 2017. També recomanació de lectura de Margarida Lizzetta amb un relat ple de secrets amb La filla esborrada, que publica Capital Books, i Sebastià Benassar, que s'endinsa en el més profund de l'ànima humana amb una obra que de ben segur serà una obra clau dins el gènere negre, amb l'obra titulada L'imperi dels lleons, que publica a través de l'editorial Crims.cat. I canviant de registre, anem ara amb una novel·la de narrativa que té molt de caràcter aproximatiu, com és Els vells amics, d'en Sílvia Soler, i que no es tracta de novel·la negra, ben diferent, és narrativa. Aquest passat mes de febrer va sortir a la venda el més esperat nou llibre de l'escriptora i periodista Sílvia Soler. Es tracta de Els vells amics, que publica Columna en català i Destino en castellà. Títol per aquesta novetat editorial, on l'autora s'endinsa en l'apassionant aventura que suposa la recerca del sentit de la vida i ens mostra per què l'amistat és un valor que cal preservar per sempre. Una novel·la protagonitzada per 5 joves creatius inquiets, estudiants de Belles Arts, que es coneixen en un viatge a París. Serà un viatge de només 4 dies, però que els marcarà i durarà per sempre. També de lectura recomanada per aquest Sant Jordi i durant tot aquest 2017 i el que calgui, la senyora Stendhal, que ha ocupat durant moltes setmanes, ho continua fent, primeres posicions del rànquing dels més venuts. La senyora Stendhal és el nou llibre d'en Rafael Nadal. Després de l'èxit internacional que va suposar La maledicció dels Palmisano, publicat l'any 2015, el periodista i escriptor Rafael Nadal torna a la Catalunya de postguerra amb la seva obra més madura, una novel·la colpidora a cavall de la realitat i ficció, que tanca, doncs, el cicle de l'autor sobre els bàndols, el destí i la llibertat individual. La senyora Stendhal és la seva darrera obra publicada. I també de recomanada lectura, Argelagues, de Gemma Ruiz, el debut literari de la popular periodista coneguda com per la seva tasca com a periodista cultural a TV3 i que fa aquest del seu debut com a escriptora amb Argelagues, que publica l'editorial Proa i que fa poques setmanes va fer la presentació d'aquest llibre a la ciutat d'Igualada. És la història de tres dones de diverses generacions al llarg del segle XX entre Castellterçol i Sabadell, del Vallès rural al Vallès urbà, i que publica l'editorial Proa, Argelagues. I ja darrers minuts aquest especial primer lliurament de les recomanacions literàries per aquest Sant Jordi 2017 des del Vols Llegir, des de Ràdio Nova, de Vilanova al Camí, de Ràdio Igualada, amb tres autors com són Pilar Rahola, Carla Zaplana, Javier Cercas i Pau Donés.
Tots els continguts d'aquest programa els trobaràs al nostre portal web volsllegir.cat.
Rosa de cendres, el títol del nou llibre de Pilar Rahola, que està guardonat amb el Premi Ramon Llull 2016 i que ocupa la primera posició dels llibres de ficció més venuts en català. En aquest cas, la història de l'Albert Cornell Espiga, que fa temps que va deixar enrere la guerra de Cuba. L'àvia Mariona li havia demanat que tornés viu i va complir la promesa. Aquesta és història ambientada a la setmana tràgica de Rosa de cendres, de Pilar Rahola. Atenció, després dels dos volums que han representat un èxit de vendes amb Sucs Verds, publicat el 2015, i Superfoods del 2016, ara ens arriba Batuts Verds, de la dietista nutricionista Carla Zaplana. Aquests llibres, publicats per l'editorial Cossetània, doncs, ens proposen introduir-nos en el món dels Batuts Verds amb 30 delicioses receptes, i que està ocupant la primera posició dels llibres de no ficció en català com a número 1. També recomanem la lectura, atenció, del nou treball literari d'en Javier Cercas, un llibre que fa la recerca del rastre perdut d'un nou gairebé anònim que va lluitar per una causa injusta i que va morir en el costat equivocat de la història. Es deia Manuel Mena i el 1936, en esclatar la Guerra Civil, es va incorporar a l'exèrcit de Franco. Dos anys després va morir combatent a la Batalla de l'Ebre i durant dècades es va convertir en l'heroi oficial de la seva família. Era oncle avi de Javier Cercas, qui sempre es va negar a indagar la seva història i que ara, finalment, doncs, s'ha sentit obligat a fer-ho. Ens ho exposa a través de la lectura de El monarca de les ombres, que proposta literària molt recomanable des del Volsigi i també des del Volsigi.cat. I finalment, malauradament, el càncer ens ha fet no privar de la seva presència i esperem que estigui molt de temps amb nosaltres, però que l'està patint a la seva pròpia pell. En aquest cas parlem de Pau Donés. Malgrat que l'ha superat en un cert grau, Pau Donés continua doncs la seva recerca donant-nos compte d'una vida intensa, plena de grans èxits i també de sonors fracassos, i així ens ho explica a través del seu llibre 50 palos y sigo soñando, de Pau Donés, el líder musical de la formació Jarabe de Palo. No es tracta d'una biografia, perquè segons les pròpies declaracions a Pau Donés, perquè les biografies fan olor de mort. Així que, doncs, d'una manera molt planera, molt directa, en Pau Donés ens fa una reflexió, una xerrada amistosa que s'allarga fins a la matinada i que en el seu autor dona compte dels seus millors moments, però també dels pitjors. Ho fa a través d'aquest llibre que també encapçala el rànquing dels llibres més venuts. 50 palos y sigo soñando, de Pau Donés. Hem entrevistat a Eduard Creus, que ens ha presentat l'autor igualadí anoyenc el seu últim llibre de relats titulat Llàgrimes de tardor, i hem fet aquest reguitzell de propostes literàries que estaran segur en primera línia de venda d'aquesta edició del Sant Jordi, que enguany s'escau en la data del 23 d'abril, evidentment, però el dèiem en el calendari en diumenge. Tanquem aquesta penúltima edició del Vols Llegir abans de convertir-nos en secció a través dels espais, com us hem explicat, la Carmanyola de Ràdio Nova i també de l'Igualada Capital de Ràdio Igualada a finals del mes d'abril. I us recordo que la darrera edició en format programa de ràdio d'una hora serà el 23 d'abril, de 9 a 10 del matí a Ràdio Igualada, i entre la 1 i les 2 del migdia a través de la sintonia de Ràdio Nova. Som presents a través del nostre portal web des del volsigi.cat, i entremig tenim les festes de les vacances de Setmana Santa. O sigui que també els col·laboradors de la ràdio fem vacances i s'incorporaran passat les festes de Setmana Santa. I nosaltres ho farem després, com us dèiem, ja en format secció radiofònica a través dels dos punts al dial de l'FM. Des de la Carmanyola, Ràdio Nova, i des de l'Igualada Capital, des de Ràdio Igualada. Que tingueu unes bones vacances de Setmana Santa. Ens retrobem el 23 d'abril i seguiu-nos a través del bosis.cat. No deixeu de llegir, com sempre, sempre hi ha d'haver temps per fer-ho, temps per llegir. Gràcies per escoltar-nos i sintonitzar-nos una setmana més, i res, que tingueu bones vacances de Setmana Santa i ens retrobem el diumenge 23 d'abril, recordeu, de 9 a 10 del matí a Ràdio Igualada i d'entre la 1 i les 2 del migdia a través de la sintonia de Ràdio Igualada, de Ràdio Nova, volíem dir exactament, entre la 1 i les 2 de Ràdio Nova de Vilanova del Camí. Gràcies! A veure.
Vols llegir? Amb Josep Maria Soler.
Si tu vols llegir el món literari a les teves mans. Novetats, recomanacions i els més venuts. Vols llegir? Ens llegiràs? O millor, ens escoltaràs?